Per acabar veient el teu somni, primer te l'hauràs de creure. Un vaixell a port està a raser, però aquest no és el propòsit pel qual el vaixell va ser construït.
El podcast d'EmprenCat, una producció de la Generalitat de Catalunya. Escolta, inspira't, emprèn. Aquesta és la dada número 1.
La majoria d'estudis fets per experts en psicologia asseguren que una persona, al cap de 15 minuts, ja no és capaç de prestar la màxima atenció als continguts d'una conferència.
Aquesta és la dada número 2.
Si mirem el mòbil una mitjana de 40 cops al dia, serem capaços d'estar 15 minuts atents a una conferència sense consultar en cap moment la pantalla del nostre smartphone?
I aquesta és la dada número 3.
Un inversor dedica de mitjana 30 minuts a analitzar una startup per decidir si invertir-hi o no, però previ a aquests 30 minuts cal haver aconseguit captar la seva atenció. I això s'aconsegueix en els primers 2 minuts d'una presentació. Són dades de la consultora Business Infact. Benvinguts, sou al podcast EmprenCat i aquest és el capítol 4. Mònica Mendoza, experta en vendes i desenvolupament personal, inclosa en el llibre dels millors conferenciants d'Espanya segons Thinking Heads. Què tal?
Hola, molt bé.
I ens ho han dit mil vegades. La millor presentació és aquella que té una història, que té un relat, un storytelling. Però escoltem ara primer, abans d'entrar a comentar amb tu, el Tomàs López. És emprenedor i fundador de l'startup Nixi for Children. La seva empresa té un relat apassionant i és que a través de la realitat virtual el Tomàs ajuda nens amb càncer que han de passar pel quiròfan. Però el Tomàs fa aquesta advertència.
Depenent del tipus de projecte que tens, jo crec que hi ha coses que llueixen més que d'altres, no? I el típic missatge molt emocional de et presento el senyor Juan, que és un home gran, que l'ajudarem, està molt vist i s'ha d'intentar no passar-te d'ensucrat. Però sí, és veritat que cada projecte té el seu punt fort. I en el nostre cas, el punt fort de Nixi és que té la capacitat de fer millor la vida dels nens a l'hospital.
Mònica, emoció sí o no en un pitch?
Tot el que és emoció, evidentment, impacta més i es queda millor en el record, però no s'ha d'abusar de la pena en aquests guions i en aquests speeches perquè estem dins d'un context professional. Així que s'ha de trobar l'equilibri, com a tota la vida.
Passa que en el cas de Nixi, per exemple, és un punt fort del projecte, no? De la solució que ells proposen.
És inevitable no tocar la part emocional en projectes d'aquest tarannà, per exemple, de càncer amb nens, com s'està dient, però realment un inversor pot ser molt bona persona, però si està per invertir, està per veure si aquell model de negoci és viable o no és viable, no perdem el focus.
Anem a parlar de l'estructura, que és una part clau també d'aquest relat. Com hauríem de començar? Què hi ha d'haver al mig de la nostra història? I després parlarem també de com acabar. La Bea Messes és emprenedora de l'startup Incapto Café i proposa aquesta estructura.
Doncs amb el pitch sempre està la part de la problemàtica, el context i després la solució que realment aportes.
En canvi, el Carles Porta, que és emprenedor de l'startup Qualla, proposa una estructura diferent.
Et diria, per un cantó parlava del producte, per un altre cantó parlava de l'escalabilitat que pot tenir aquest producte, però hi ha una tercera pota molt important, que és l'equip que hi ha al darrere. Si hi ha un equip sòlid que pugui tocar les diferents branques imprescindibles perquè això sigui així, és a dir, des del punt de vista de venda, punt de vista de màrqueting, punt de vista de desenvolupament, llavors és quan creuen tot.
Complicada, la pregunta. Opció A, que és la de la Bea, problemàtica, context i solució. I l'opció B, d'estructura, que és la que ha triat el Carles Porta, és parlar del producte, de la seva escalabilitat i també de posar en valor l'equip que hi ha al darrere.
Tots dos tenen la raó. Mira, els inversors el que volen és com amb aquest model de negoci ells poden tindre un rendiment a curt termini, mig curt termini, si és possible, i com diu el Carles Porta, molt important l'equip humà, perquè el paper ho aguanta tot. I això els socis, els inversors ho saben. Quantes vegades en un barri obre un bar i ha de tancar perquè no li surten els números, i en el mateix barri, al mateix local, obre un altre i li funciona. Si de vegades no és el model de negoci, és la persona que hi ha al darrere. I evidentment, com deia la senyora d'abans, quin és el problema, que la necessitat que estàs satisfent, a quin públic, a quin nínxol. I una cosa molt important, per què creus que aquell model de negoci serà viable? Coneixes el sector? Vens del sector? Què et fa pensar que això tindrà èxit en el mercat? És que t'has enlluernat un dia, que t'has aixecat al matí i dius, mira, vull crear una granja de caracoles? No, exactament, què és el que t'ho fa pensar? I molt tenint en compte bases de dades, o sigui, mercat, tendències del mercat i números del macroentorn. Què és el que fa pensar que aquest sector pot ir bé? Per què he de posar els meus diners en tu i no en un altre?
Claríssim, en el cas dels inversors, evidentment. Quan parlem de que presentem el nostre producte, la nostra solució a públic en general, a quins hem de centrar més potser en la solució, en el problema que intentem solucionar amb el nostre producte?
Sí, perquè la gent no vol les coses per les coses en si, sinó per lo que les coses fan de nosaltres. Jo no vull la roba perquè em tapa del fred, sinó perquè em dona bona imatge. Així que no m'importa tant que em vomitis tot el portfoli de productes que tens, sinó en què em pots ajudar a mi.
I tractem potser més a fons com explicar el producte de la forma més eficaç. L'aplicació del Carles Porta serveix per garantir al màxim la seguretat a l'hora de recollir els fills i les filles a la sortida de l'escola. A través d'una aplicació al mòbil, la professora té la informació de qui ve a buscar cada nen de la classe i així no hi ha problemes. I en el seu pitch sempre acostuma a dir: la meva aplicació és única, som molt innovadors.
Bé, nosaltres hem estat funcionant molt de temps explicant que érem els únics en haver creat un sistema de recollides segura. Vale? No hi ha res més en el mercat que se li assembli.
No hi ha res més en el mercat. Aquesta frase suposo que és la desitjada per molts emprenedors, però pot ser arriscada?
De fet, no ens la creiem. Sempre, normalment, acostuma a haver-hi alguna cosa similar en el món, i si no hi ha ningú com tu, pot ser positiu, però pot ser negatiu. Potser és que no hi ha mercat.
Claríssim, contundent.
Contundent. O sigui, soy los únicos. A més, que siguem els únics no per això significa que hagis de ser el millor en una cosa.
Ara escoltem la Bea Messes, d'Incapto Café. Ella ofereix un servei de subscripció pel qual compres una màquina de cafè i vas rebent paquets de gra de cafè a casa, que la màquina molt, i deixes d'utilitzar el sistema de càpsules típic de Nespresso o marques similars que genera molts residus. I centra la seva explicació en les rutines dels clients.
Però la gent vol la comoditat de sempre. Per això nosaltres diem que la nostra màquina és molt compacta i trigues 30 segons a fer un cafè, no? És igual de còmoda i pràctica que fer-te les càpsules.
Posar-se a la pell del client, una altra estratègia.
L'empatia, que és posar-te a la pell del client, sempre ha funcionat en les relacions humanes i la venda no deixa de ser una relació humana.
En aquest cas, ella, a més, és clara i contundent. Aquí també és una altra de les recomanacions en els pitch, no? No allargar-se en els atributs del producte, sinó anar directe al gra, i mai millor dit en el cas d'Incapto, no?
Sí, jo dic sempre a les conferències que tothom té el seu públic. Llavors, busca quin és el teu públic, aquell que et valori, com busques per ella, quin és el teu públic, hi ha homes que et valoraran i altres que no et valoraran.
Seguim amb la Bea, que també reserva uns segons de la seva explicació en parlar del preu. A veure què et sembla.
Si tu compares el que et costa una tassa de cafè, no?, de càpsules, i una tassa de cafè amb gra, doncs realment la màquina la tens amortitzada, depèn del consum que facis, doncs en 6 mesos.
Tu ets experta en ventes. Hem d'entrar molt ràpid a parlar de preu?
No hem d'entrar tan ràpid, a no ser que el preu sigui la teva avantatge competitiva. Llavors sí que l'has de dir el més abans possible. De fet, hi ha estudis que diuen que en realitat ens mouen 6 motivacions de compra, perquè normalment els emprenedors observo que no s'empoderen amb el preu. Ells mateixos pensen que són cars, que la gent no pagarà pels seus serveis i encara no tenen l'autoestima necessària per dir de manera contundent i convincent: jo valgo esto y lo valgo. Llavors és una carència, és una, més que una carència, un repte a treballar amb els emprenedors. De les 6 motivacions de compra, una és el preu, però les altres no, perquè si només fos el preu la motivació de compra principal, tots portaríem el cotxe més econòmic del mercat perquè tots ens desplacen i ens porten. Tots portaríem la samarreta més barata i econòmica, així que no és el cas. Les motivacions de compra són la innovació i la moda, és a dir, gent que no li importa pagar més, però vol les coses innovadores que surten al mercat. Després està les persones d'interès econòmic, que són els que més miren les ofertes i els preus. Després estan les persones que compren per la C de comoditat, és a dir, no m'importa pagar més però no em facis perdre el temps. que aquí el cafè va a la gent de comoditat perquè m'ho portes amb una tarifa plana, etc. Està després la gent que et compra per afecto, afecte, que són valors que tenen un vincle emocional amb tu o amb els valors que la teva marca transmet en el mercat, com la Harley Davidson o Apple, però també pot ser la Fageda. Jo consumeixo Fageda molt en part perquè dona feina a gent amb discapacitat, no? Després està la seguretat, gent que no li importa pagar més però vol dormir tranquil per les nits. I després està la O, orgull d'aparentar o mostrar un estatus davant dels demés, i això ho tenim des d'abans de Crist.
Ara escoltem el testimoni del Jordi Tena, un dels fundadors de Tatux, un servei pel qual t'ajuden a trobar el tatuador que millor s'ajusta al teu perfil i que et farà el tatuatge que més encaixa amb la teva personalitat. Com que són nous i acaben de començar el seu projecte, doncs van pensar en escollir un lema cridaner i van optar per aquest: Tatux és el Tinder del món del tatuatge.
I a nivell d'arribar al client final ens ha anat molt bé, perquè molta gent ens coneix, ah sí, el Tinder del tatu tal, perquè han vist la publicitat o el que sigui. Llavors, per aquesta banda està molt bé. Però per la banda dels tatuadors vam rebre queixes de que no s'acabaven de sentir identificats, llavors vam tindre una discussió bastant...
És una bona idea agafar un lema cridaner, som el Tinder dels tatus?
Per una part sí que és bona idea, perquè es resumeixes en poques paraules a el que et dediques i la gent t'entén ràpidament, això em sembla perfecte. Per altra banda, pot ser arriscat si amb el que tu t'estàs comparant pot tindre un mal posicionament en el mercat.
Però sí que ajuda a entendre sobretot el concepte, no? Perquè ho escoltem en Tinder, però ho hem sentit molts cops. Volen ser l'Amazon de X producte, no? O...
Jo estic totalment d'acord i et dic per què. El cervell desconnecta quan li dius masses paraules noves que no entén, i et desconnecta amb una facilitat enorme, més encara ara que tenim el cervell multitarea, multitasking, i ens costa molt de captar l'atenció de l'audiència, com bé has dit a la introducció. Així que em sembla molt bé que resumeixin en poc temps, perquè són claims, són eslògans que es queden al cervell.
És el que comentaves, potser els clients els ha ajudat a entendre-ho, però a alguns tatuadors això no els agrada.
Una cosa no hem de perdre de vista: si volem vendre, hem de saber el que li agrada a qui t'ha de pagar, als clients. Així que si als clients això funciona, ho sento, així funciona la raça humana, ens agradi o no ens agradi.
O sigui, tu apostes per mantenir el claim, eh?
Jo aposto per posicionar-te en un mercat, en un consumidor que rep més de 3.000 impactes publicitaris diaris. Con eso te lo digo todo.
Més reptes pels emprenedors. Ens podem trobar el cas d'una proposta basada en una tecnologia molt nova i difícil d'entendre. Així és com ho resol el Carles Porta.
Bé, doncs parteixes d'un PowerPoint en el qual doncs mires de fer unes pantalles que siguin interactives i que donin resposta a allò que tu creus que ha de ser, i és la manera de fer que el producte, un cop posat a davant sense necessitat d'aprenentatge, doncs acabi tenint aquest grau de senzillesa.
A favor o en contra dels PowerPoints, que suposadament ens han d'ajudar a fer entendre la nostra solució?
Com a psicòloga experta en màrqueting i publicitat, estic totalment d'acord en tot aquell suport audiovisual que recolzi la presentació oral. El cervell, quan rep informació a través dels ulls, quan rep, sobretot en vídeos o PowerPoints, però vídeos encara millor, visualitza millor els beneficis del que li pots presentar, sobretot si és una cosa intangible, que no es toca, no es palpa ni es veu. Això sí, el PowerPoint s'ha de fer bé, perquè jo he estat en rondes d'inversió on hi ha molta lletra, poca imatge, es torna superavorrit, i el que fa l'emprenedor, en comptes de parlar i connectar amb l'audiència, és llegir el PowerPoint, desconnectant totalment del públic.
Pot ser que de vegades ens protegim darrere un PowerPoint?
Sí, totalment, sí, segur que sí, que ja... No tothom està acostumat a parlar en públic, però és una pena, perquè avui dia no solo hay que ser bueno, también hay que parecerlo como la mujer del César.
Mònica, què recomanes per combatre un dels grans problemes quan, per exemple, un emprenedor s'enfronta al moment de fer aquest pitch davant de possibles inversors? Té només 2 minuts i aquí arriben els nervis de forma contundent.
Justament, Natàlia, acabes de donar amb una de les fòbies més importants en el món. Les fòbies més importants són la por a segons quins animals, entre ells les aranyes, miedo a volar i a parlar en públic. Així que és totalment humà, és totalment legítim, i el que recomano com a psicòloga és, normalment, si ens posem nerviosos és perquè el nostre cervell està interpretant aquella situació com una situació de risc. Per això el teu cervell analitza que hi ha cert risc, risc a perdre els diners que vols demanar, risc a fer el ridícul, risc a que no et surti tota la informació que necessites dir. Llavors això desencadena una sèrie de símptomes fisiològics com l'ansietat i l'angoixa, i des de l'ansietat ningú parla bé, ningú parla bé. Llavors, si al cervell li canviem la interpretació mental de la situació, en comptes de veure aquella situació com hostilitat i risc, ho veiem com una oportunitat per brillar, per donar a conèixer als altres el que sóc capaç de traslladar al mercat, perquè sóc emprenedor i vull lluitar pels meus somnis, i aquí estàs tu per escoltar-me, i tinc 10 minuts de glòria per poder-te explicar què em dedico, i li he de donar gràcies a la vida i a l'univers per aquella oportunitat, veuràs que la sintomatologia és diferent perquè el teu pensament també és diferent. El pensament inicial origina una emoció i l'emoció origina una conducta, que és l'ansietat o la tranquil·litat. No podem canviar la gent per les conductes, sinó pel pensament inicial, com a consell de cara als emprenedors.
Va, recuperem el projecte del Tomàs López i Nixi for Children. És un projecte de suport a nens amb càncer i a les seves famílies. Què et semblaria si a la teva startup tinguessis una figura molt coneguda per tots que et donés suport?
Però el fet de que tinguem una figura pública al costat fa que hi hagi partners que estiguin interessats també en la vessant de la comunicació i que això hagi permès fer un format d'esponsorització per un projecte en concret de tots els que tenim a Nixi, que és just el projecte de nens amb càncer, radioteràpia.
En el cas de Nixi, aquest personatge és Ricky Rubio, jugador de bàsquet de l'NBA. És una bona idea? Està ben jugat, això?
Un personatge famós, sobretot si està ben posicionat en el mercat, sempre dona més credibilitat al projecte que si no hi ha cap personatge famós. El que passa és que s'ha de veure amb quin personatge t'associes.
Sempre es diu també que l'emprenedor ha d'identificar un problema i que el seu èxit depèn de si sap aportar una bona solució que resolgui aquest problema. Fixa't què diu el Carles Porta sobre això.
Ningú coneix que hi hagin cotxes voladors perquè no hi són i, per tant, ningú espera que li facin una oferta d'un cotxe volador. Nosaltres fem una oferta sobre un producte que d'entrada no és al mercat i per tant ningú l'espera. Per tant, has de crear una corrent d'opinió. I aquesta corrent d'opinió té un objectiu principal, que és el de crear una massa crítica, perquè llavors el boca a orella ja comença a funcionar en aquest sentit.
Quan parlem d'un producte nou, hem de crear un estat d'opinió? Hem de crear, entre cometes, la necessitat pel nostre producte?
Estic totalment d'acord amb l'expert que ha parlat ara. A més, fixa-t'hi. Jo trobo, quan aconsello, assessoro emprenedors, dos escenaris molt diferents entre si. Escenari 1 i el més habitual en la pime catalana i espanyola, i és: venem productes ja madurs que ja existeixen i els introduïm en mercats madurs saturats d'oferta. Aquest és l'escenari més habitual. Vendo algo que ja existe a alguien que ja tiene, per resumir. Però què passa en aquest escenari que m'acabeu de comentar ara mateix? Venen algo que és totalment diferent, que la gent no coneix. El repte a nivell comercial, saps quin és? No hi ha demanda del que no es coneix. És a dir, ningú busca a Google una cosa que no sap que existeix. Amb la qual sí que hem de crear, com diu el meu company, pedagogia, pica pedra i fer molta formació i crear comunitat.
Mònica, tu has escoltat moltes presentacions de producte. Es venen igual homes i dones?
Doncs m'agradaria dir-te que sí, però suposo que és per l'històric de masclisme que arrosseguem les dones, històricament parlant. Crec que ens ho podrem una mica menys. I ara et comento el cas d'un matrimoni a Mataró, d'un esdeveniment de networking que vaig organitzar entre comerciants a Mataró. Són matrimoni, tenen el mateix negoci, però ningú sabia ni que eren matrimoni ni que tenen el mateix negoci. Ella va dir: soc la Maria i tinc una botiga petita de decoració de la llar en un carrer petit de Mataró. I el seu marit va dir: soc el senyor Renard, director general d'un negoci retail minorista dedicat a la decoració de la llar d'alt standing en un dels carrers més emblemàtics del Maresme. A partir d'aquí, jo crec que s'ha dit tot.
Claríssim, contundent.
Contundent.
Tornem al pitch, a l'estructura d'aquest relat que és clau a l'hora de presentar el nostre producte. Fins a quin punt és important també saber utilitzar bé el temps que ens han donat?
Moltes vegades veiem que no es gestionen bé el temps. Triguen massa en parlar d'uns detalls que no són gaire importants per als inversors i en el que han de posar èmfasis després ja no tenen temps. Així que imagina la importància de que es distribueixin bé el temps, moltíssim. No parlis tant de tu, de l'equip humà, que és molt important, és molt important, però escolta, els números. Quins són els números? Quin és el mercat al que vas dirigit? L'has quantificat? Quin és aquest mercat? Què et fa pensar que en aquell mercat hi ha aquesta necessitat no satisfeta? O sí que està satisfeta, però tu la satisfàs d'una manera diferent. I a més, posa-hi emoció. Emoció no em refereixo a entrar en emotivitat, que et brillin els ulls, perquè emprendre és una feina de molt moltes hores. És una muntanya russa emocional. Hi han dies que estàs on fire i hi han dies que ho llançaries tot. Llavors ha de tindre molta tolerància a la frustració i ha de ser un tema que agradi molt als emprenedors perquè si no tiraran la tovallola amb rapidesa.
Parlem del final, de com hem d'acabar aquest pitch. I escoltem primer l'estratègia de la Bea d'Incapto Café per acabar les seves presentacions.
Frases que l'altre pugui haver reflexat, jo crec que són molt importants. Com per exemple això, no? De que a casa teva torni a fer bona olor de cafè, són coses que a molta gent li ha passat, que ha deixat d'olorar a cafè a casa seva i que realment quan tornen a moldre el cafè a casa tornen a gaudir d'aquesta olor.
Ens hem de guardar un claim, una idea final, perquè la recordi la persona que ens ha estat escoltant?
El que més es recorda quan veus una pel·lícula, quan llegeixes un llibre o quan veus una dissertació és l'inici i el final de les coses. Així que l'inici ha de ser impactant per captar l'atenció de l'audiència. Com bé has dit, si els dos primers minuts no enganxen, possiblement no enganxarà la resta. I el final ha de ser també apoteòsic.
Intentem acabar, no de forma apoteòsica, com deies, aquest podcast, però sí amb una idea final que sigui el que més recordin els emprenedors que potser la gent ha estat escoltant. Quins tres errors consideres que són els més habituals quan un emprenedor presenta la seva solució davant d'inversors, etc.?
El primer és pensar que ets l'únic en el món que fa allò. És un error i, a més, falta d'humilitat. Parlar massa el segon del producte i poc dels rendiments i la viabilitat financera que això podria donar. I tercera, quan s'hi fiquen en la viabilitat financera, normalment fan una estimació de ventes exageradament optimista, que tampoc és creïble. La realitat no és tan happy.
Mònica Mendoza, moltíssimes gràcies pels teus consells i per participar en aquest podcast.
Gràcies a vosaltres.
Darrer minut del podcast. I busquem al web de Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya recursos útils vinculats amb allò que hem tractat avui. Pista número 1.
La primera recomanació seria un vídeo sobre l'Elevator Pitch penjat a la xarxa. Hi trobaràs explicades les claus per a una bona presentació del teu projecte.
Pista número 2.
El vídeo el pots complementar amb un bon informe publicat sobre la importància de validar la teva idea abans de fer grans inversions.
Tota aquesta informació i recursos a la vostra disposició al web de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya. www.xarxaemprèn.gencat.cat El podcast d'EmprenCat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ja ho sabeu, aquest podcast...
Un l'escolta, s'inspira i emprèn.